Entitats, a Ràdio Sant Cugat.
Molt bon dia, són 2:11 del matí d'aquest dimecres 24 de gener de 2024 i comença el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a Gilgal Solidari, una entitat sense ànim de lucre que va néixer arran del treball que desenvolupa l'Assemblea Cristiana Gilgal Sant Cugat, fundada el 1977. I tot i que treballa al barri de Sant Francesc Monestir des de fa molt temps, es va constituir com a entitat el 2014, per tant enguany celebra el seu 10è aniversari. Per conèixer la història de l'entitat, el seu present i futur, tenim avui amb nosaltres a Rebeca Galán, directora general de l'Associació Educadora Social i Mediadora Familiar. Benvinguda a Cugat Mèdia, Rebeca.
Hola, benvinguda, gràcies.
Com neix Gilgal Solidari i perquè aquest any celebreu el 10è aniversari de manera oficial, però fa molts més anys que realment hi treballeu?
Sí. Doncs nosaltres som una església protestant i des de sempre el pare, que és el supervisor, com si diguéssim, doncs sempre ens ha impulsat molt a servir al pluisme i a fer-ho d'una manera amb noblesa i amb amor. I llavors sempre hem tingut les portes obertes per atendre les persones, i això des de que som entitat religiosa ho hem viscut així. Hem madurat i entenem que si vols ajudar hem de cuidar una mica de nosaltres mateixos, i llavors no volien caure en jo t'ajudo i d'alguna manera fem proselitisme. Llavors vam fer una separació de NIF, no de persona ni de sentiment ni nada, però sí de NIF, i hem fet un canvi d'espai, tot i que la gent ja està molt a gust, a l'espai de l'església està naturalitzat i venien amb confiança, però vam crear un espai a polític i a confessional perquè la gent estigués còmoda i a gust, i tothom sap d'on venim i qui som, però a l'espai doncs hi ha marroquins, hi ha latinoamericans, hi ha de tota creença, de pràctiques, de sentiments, i llavors és una gran família, molt diversa i molt plural, i això és el que hem madurat en el camí.
I aquest espai es troba al barri de Sant Francesc Monestir, que és allà on també vau néixer.
Sí.
Per què aquest barri?
Doncs perquè vivíem allà. El pare i la mare han estat molt... Bueno, al principi estaven aquí, al carrer Sant Esteve, però es van traslladar cap al carrer Vallès, i hi ha també persones al carrer Abat Marcet, persones també per la zona de l'Avinguda Cerdanyola, persones que també estan vivint al barri. I llavors, clar, si estem allà al barri, doncs no té sentit que anem a Volpelleres, a un altre lloc, i agafar l'autobús per anar a fer un servei comunitari allà. I llavors es vam quedar al barri.
Però tot i així, la vostra solidaritat va més enllà del barri del monestir.
Sí, sí. Traspassem fronteres, ¿vale? Però que nosaltres sempre treballem molt al barri, però arran de la pandèmia i d'altres moments, doncs hem acabat sent municipals, o sigui, ens estimem Sant Cugat. Jo vaig estar aquí, jo vaig inaugurar el primer institut, a l'Arnau Cadell. O sigui que jo sóc de Sant Cugat de tota la vida, i tot i que s'hem mogut molt amb la família, però m'estimo molt Sant Cugat i el servei és a tot el municipi.
I tot i aquest canvi més burocràtic, una altra cosa que t'explicaves, no?, del seu aniversari, l'esperit pel qual va néixer Gilgal Solidari és el mateix i no s'ha vist modificat en aquests anys.
No, és el mateix, més madur.
Per què més madur?
Més madur perquè jo crec que hem après?
Sí. Après?
Hem
sí?
après. Hem après a estimar d'una manera desinteressada, de veritat. O sigui, d'acord. Això que és un treball que s'ha de fer, no? Perquè a vegades tu tens un marc ideològic i sense voler fas una captació de la persona o l'expliques des de la teva mirada i tal. Llavors hem madurat a la forma d'estimar i de compartir vida. I això està molt bé. Jo me sento molt orgullosa d'aquest pas. Perquè estar amb una persona i abraçar-la, acollir-la tal com és, i sense cap perjudici, ni cap mirada, ni això està molt xulo.
I això costa? I cada cop costa més, creus?
Sí, sí i no, Perquè jo sempre dic i defenso que Sant Cugat és un lloc que hi ha molta xarxa voluntària, que hi ha molta gent que s'implica, que hi ha moltes entitats que fan feines molt, molt potents, i el que sí costa és fer-ho d'una manera desinteressada, jo crec. Estem molt, molt individualitzats, però això és una mirada global,
De fet, l'entitat tira endavant per la solidaritat de diferents persones, tant econòmica com personal. No sé si el voluntariat costa cada cop més, com ara deies, en aquests anys que portes tants anys lligada amb aquestes qüestions, costa o sempre ha costat? És a dir,
És que sempre hi ha una franja de persones que no s'estan pas, ja anem molt a tope, amb el temps anem tots molt a tope, i costa molt regalar temps, no? Això t'ho diria molt bé el banc del temps, que les estimo molt també. Costa molt regalar temps, però també sí que és veritat que sempre hi ha persones amb un punt de llum o de ganes de lluitar per al pluisme, i sempre et trobes en el camí gent molt potent. Nosaltres l'experiència que tenim com a centre és que quan hem demanat ajuda s'han abocat sempre. A més, aquí a Sant Cugat s'han abocat. I nosaltres ara mateix estem en 55 voluntaris i voluntàries. O sigui que d'unidó,
I quines tasques fan aquests voluntaris?
Doncs mira, tenim des de persones que són referents de projecte, a persones que neteixen al centre, que això és molt important, que ens ajuden en tota la tasca de mantenir el local super desinfectat i net, de persones que estan ajudant-nos al tema tot informàtic, de manteniment i de registres i tal, a persones que estan fent tasques directes amb els petits, amb la infància i l'adolescència, o persones que estan fent l'AMTU, no?, que és acompanyar una persona al metge, acompanyar-la a fer una gestió i tal. O sigui, hi ha distintes implicacions.
Perquè com a entitat teniu més necessitat econòmica o de temps? És a dir, ara, per exemple, deia, a la gent li costa donar temps. Aquí a Sant Cugat a la gent li costa menys donar diners que temps?
Però no sabria dir-te, No sabria dir-te. Jo crec que hi ha gent molt generosa, Hi ha gent molt generosa. Nosaltres ara mateix necessitaríem una mica més de persones dedicades, de temps, però contractades. Què vol dir això? Que jo mateixa, sent directora, soc voluntària. O sigui, tot és de voluntariat. I hem crescut molt i l'estructura està com una mica... està feble. Llavors necessitaria un sostén de diners. I hem començat una campanya de socis i de sòcies per reforçar això. No sabria dir ara si quina resposta tindrem o si tindrem suport o no, però... I de temps, doncs d'unidó, també la gent com s'implica. Però no sabria dir-te. Jo crec que la gent, si agafa confiança i creu en el projecte, jo crec que sí que hi ha generositat.
Perquè ho entenguem. El Gil del Solidariat té voluntaris, però no té socis. És a dir, no té una associativa com a tal.
No, perquè jo mateixa com a directora, a mi em costa molt això de demanar, de demanar diners. I arriba un moment que persones que han vingut, voluntaris molt potents de la RAC, de tal, que tenen una mirada com més empresarial, deien, Rebeca, que te moriràs d'èxit, que tienes que hacer un esfuerzo por generar este espacio, porque claro, tenim el suport de l'església pel lloguer del local i la llum i l'aigua i el conveni petit però bé de l'Ajuntament, i amb això anem tirant. I els esmorzars del refugi climàtic, jo ara compro el pan, la meva companya compra el pan, i anem fent una mica entre tots, no? Però que sí que arriba un moment que necessitaríem una persona a mitja jornada al matí i a la tarda perquè sostingués una mica més els projectes, perquè hem crescut molt.
I això s'ha de fer amb diners,
socis, sí. Entonces, ja, mira, socis, a veure què passa. Això serà una aventura també, perquè sí, però bueno, creiem que sí.
A Gilgal Solidari teniu en marxa diferents projectes, ara n'ha fet algun esment la Rebeca. En total són uns 8, si no m'equivoco, com Atenció a la Infància, l'AMTU, que també està relacionat amb el refugi climàtic, el Rober Solidari, l'acollida lingüística, el treball comunitari, el locutori solidari i el Gilgal Solidari Bulgària.
Sí.
Déu-n'hi-do, tot això entenc que no va néixer de cop, ha anat
evolucionant, sí.
Quin és el primer i com va...
El primer de tots va ser l'Atenció a la Infància i Adolescència, perquè a la pròpia església hi ha molts infants, i a vegades pues, sí que hi ha problemes d'aprenentatges, dificultats familiars, situacions, si estàs vivint en una habitació amb la teva mare i dos petits, si no tens una taula per estudiar, és molt complicat que tu puguis assolir el currículum del curs. I llavors això que ens preocupava molt, i vam començar a fer aquest camí amb la infància, fent teatres i fent cosetes, no? I això es va connectar amb les famílies, amb altres realitats de Sant Cugat, i vam començar així d'una manera com més cap enfora, no? Treballàvem amb els nostres petits i adolescents, i cap enfora, i vam començar amb 20 petits i petites, i vam iniciar aquesta aventura. Llavors ens vam trobar amb dificultats amb les famílies, en seguiment a les famílies, i llavors se va obrir l'AMTU. I llavors d'allí van sortir cap a la Plaça del Coll, i ja va créixer tot així, pum, com a l'espuma.
I una de les últimes incorporacions, o de les que aquest Nadal també n'hem parlat, és el Rober Solidari, perquè he fet una crida perquè pugueu tenir mantes i nòrdics i adredons per totes les persones que no poden tenir calefacció a casa seva i així poden estar més confortables. Però no només manta, és a dir, el Rober Solidari funciona molt bé.
Sí, mira, ara mateix estem atenent a 520 nuclis familiars. No de persones, nuclis familiars.
Només amb el Rober Solidari.
Amb el Rober Solidari. Llavors, això va néixer amb un armariet que teníem allà al, al centre, perquè venien persones que igual pues, on anaven a demanar roba o que o, no trobaven, no? El calçat del 43. Llavors, com tenim molta xarxa veïnal i de gent, de coneguts i tal, nos hacen falta bambes del 39. A la hora o a les 2 hores teníem el, el, el calçat. I llavors això va començar a rotllar, sobretot a rotllar, va començar a anar una mica més, amb més dedicació pel tema del, amb la pandèmia, perquè vam tancar el centre, però sí que podia, vam, o sigui, vam transformar el centre en un rober. I llavors gent que estava embarassada, que estava a punt de donar llum, que, no, que les tendes estaven tancades i estaven roba, roba de 8 o 9 mesos d'embarassada, de primera infantesa, de nadó, de bueno, gent que estava creixent i canviaven, però que no, ja no havia manera. Llavors vam demanar roba i vam portar roba i després molt trist de persones que van, van morir i llavors que en donaven, la gent sentia molt feliç de poder donar la roba al centre.
I que ajudés
no?
algú.
Sí. Llavors l'Ajuntament es va cedir al, a aquest local que hi ha a carrer Borrell, que en realitat és una sessió perquè allà aniran entitats com Moncolliga, AFA i tal, que estan amb licitacions i tal, i llavors es va omplir superràpid. I tot això, tot allò amb l'ajuda de la gent. I llavors hi ha tot un projecte de persones que estan recollint, endreçant, classificant, netejant la roba i si són com 10 o 15 voluntaris i llavors es va transformar en un rober municipal. Que vull dir que hem d'estar orgullosos, perquè Rubí, Sabadell, Cerdanyola ens truquen serveis socials per explicar com va i tal, perquè clar, és com una tenda. La gent arriba i s'agafa el seu conjunt, mira, té mitja horeta per passar, hi ha molt, molt detall de cosetes, no? Collars i tal. I llavors és com molt dolç l'acollida que fem al rober. I sí, som un referent, al Vallès som un referent. I sempre diem que és el rober municipal de Sant Cugat.
I en total, ara en deies, no? 500, més de 500 nuclis familiars ajudeu amb el rober i en total, el Gegal Solidari, a quanta gent dona resposta?
Doncs l'impacte podria ser, sí, a 800... A 800...
Tot en els nuclis familiars?
Sí, sí.
I això ha anat evolucionant també, heu vist, ni que hi hagi més necessitat al llarg del temps?
Sí, anem a, no minva, no minva. Hem tingut alguna baixadeta del rober, algun moment això de ballada, de tensions al centre, i pensàvem, ostres, mira, sembla que, perquè jo si per mi fos, ojalá que no existiéssemos. Eso, vamos, ja me dedicaríamos, nos dedicaríamos a otra cosa. Però no minva, no minva. No, el sensellerisme està creixent, les dificultats econòmiques, classe mitjana, baixa, hi són, hi ha moltes dificultats per comprar roba, la pobresa energètica, i estem patint molt aquest impacte. I entitats com la nostra, aquí a Sant Cugat, podríem dir-ho, Serveis socials va molt a tope, i sí.
I el perfil ha anat canviant, no sé quin és el perfil actual, i en aquests anys si ha estat diferent, i sobretot després de la pandèmia, més si ha variat o no.
No, normalment sempre han sigut dones. Sí que hem variat en l'Amb tu, que és, com, el, és un, com més individualitzat, perquè des del reforç escolar ja tenim a la família, no? Però sempre ha estat molt focalitzat a dones. Dones nouvingudes que lluiten, que volen portar-se els fills, que quan porten els fills s'ha d'escolaritzar, s'ha de fer un seguiment i tal. I ara tenim els homes. Hi ha molts homes que estan sense llerisme, que tenen, o que tenen un patiment, que acaben de venir, que no estan en habitacions. I això jo sí que nosaltres com a centre, sí que hem notat un canvi. El tema de famílies i d'infància i adolescència es manté, però sí que ara tenim atenció a dones, però també a homes.
I la vostra relació amb altres entitats de la mateixa, de mateix caire, és a dir, per exemple, Càritas o altres entitats també, com funcioneu? És a dir, és complementari?
Sí, intentem no duplicar. Vam tindre un mal fer amb les joguines de segona mà, que vam fer una campanya, i llavors jo no vaig caure que feien una joguina, i llavors ens vam juntar i tal, i vam comentar sempre de no duplicar, perquè hi ha molta necessitat i ja podem compartir, no? Amb Càritas tenim molt bona relació, Creu Roja, quan ens criden per fer alguna reunió sobre el refugi climàtic, sobre immigració i tal, doncs estem amb ells i sobretot amb Càritas, Jo, amb el menjador social i en general amb la Sagrario, referent, me l'estimo molt, ens portem molt bé i sempre intentem donar-nos suport i anar, o sigui, si tenim una persona, anar a la una amb una mirada compartida, no? per ajudar a qui necessiti una empenta o el que sigui, no?
I també veieu que al llarg dels anys gent que us ha necessitat ja no us necessita.
Sí, ha passat.
Sí.
Quan,
i això, com,
I desapareixen, això com, desapareixen sí. del centre.
I això també és una notícia.
Això és una bona notícia, sí, sí. Jo quan també està molt xulo, perquè mira, tenim d'adolescents que han passat molt malament i han acabat fent un FP o la universitat, ens tornen i a l'estiu venen de voluntàries, sobretot de noies, no? I algun noi. I de famílies que han superat, que s'han superat i que llavors venen i diuen, mira, vull donar aquests dinerons, no? 50 euros així, perquè pugueu fer les frenes dels petits. O volem ajudar a fer una neteja general. I també hi ha gent que desapareix i ja entenem que està superbé. Ja és mental que està interns a Barcelona i que tenen una feina i que van... O sigui, que quan la gent se n'ensurt del seu camí difícil, ens dona molta alegria.
I parlàvem d'aquests 8 projectes que teniu, per tant, és un no parar. No sé si teniu pensat ampliar el nombre de projectes.
No, perquè ara amb el tema del refugi climàtic també s'ha obert una porta i hem acabat de veure si consolidem o no, perquè és feina.
Ha començat aquest projecte?
Va començar el juliol.
Amb la calor.
Amb la calor. I clar, la gent que va venir era és molt variada, eh? Són dones, gent gran i és sensellerisme, clar. I compartíem taula i tal, i vam començar amb un esmorzar, amb el dinar, perquè Càritas feia vacances, és normal. I llavors vam pactar 4 hores i feien quasi 8. I d'això ja es va quedar com un refluix de gent amb tota necessitat. bàsica, i llavors el refugi climàtic s'està consolidant com uns esmorzars de refugi climàtic, que són de les 9:30 fins cap a la 1:00, 12:30, que ja d'aquí van cap al menjador social. Llavors també és una manera de contenir un perfil de persones que sense fer res al carrer és molt complicat que tinguin un tren positiu. I llavors fem la contenció amb el Josep de Càritas i fins a les 4 doncs estan coberts, no? Amb feines, amb històries, tenen a l'internet, ens ajuden a nosaltres a fer tasques i llavors doncs van passant, sobretot ara quan fa molt fred, igual estem repartint...
No és un refugi climàtic d'estiu, sinó és de tot l'any, quan
fa
molt fred i quan fa molta calor.
Ja sé, vam tindre una reunió amb la referent d'aquest tema i vam compartir amb Creus Roja i amb Càritas les franges horàries i això, sí.
I quan es diu que Sant Cugat és una ciutat de rics, vosaltres què penseu?
Que no. Que sí, perquè la renta per càpita ja s'anuncia, que estem al tercer lloc i tal. Però hi ha una realitat també, i no es pot obviar. I jo estic dient últimament que estan venint situacions que no sé si estem molt preparats. O sigui, no sé si les polítiques socials estan preparades per l'impacte que estem rebent, i que s'ha de fer una mirada molt conjunta. Ahir vaig tindre una visita a Josep Maria Vallès, ens va fer el seguiment, després del pregó, es va comprometre, i els paròs vas estar escoltant, amb moltes ganes de diàleg i tal. I la Gemma Aristoi, com referent de part social, li comentava això, que nosaltres mateixos tenim un impacte al centre, que hem d'aprendre una mica a gestionar també, i que hem de fer visible això, però que amb un municipi ric, més raó per donar un suport amb més qualitat. O sigui, jo crec que tenim un privilegi de que Sant Cugat és un espai on hi ha molta gent rica i amb molt
benestar.
I que això també podria portar a fer un treball i assumir el que està passant amb qualitat. O sigui, podrien ser un referent de fer les coses d'una manera molt distinta com es fan altres puestos, no?
I creieu, doncs, que Sant Cugat és prou solidària?
O sigui, la van batejar com la ciutat acollidora.
Sí.
I jo vull defensar que sí, per la nostra experiència, però hem d'anar un pas més enllà de la solidaritat. O sigui, no només fer taules de mirades, de reflexió i tal, sinó ser proactius.
Actius.
O sigui, actius. Això, com podem fer-ho? Això, vinga, quants calés costa? Vinga, pum. Ara també tenim un tema a l'Ajuntament, no? Del tema de diners, que hi ha tot aquest tema de...
Que no tenen diners,
que no sé com dir-ho, vale?
I ho diem clarament.
Hi ha un forat
de molts milions i aquí anem a retallar
clar,
tot arreu.
I ara, pues, no, què farem? Però de cara al 25, si això, com diu el Brugueroles, se pot minvar, doncs sí que jo crec que hem de, si som rics, hem de ser-ho a tope. A tots els nivells.
Ara que parlàvem de temps polítics, també no sé com valoreu l'aparició de l'extrema dreta justament al ple municipal de Sant Cugat, que hi hagi representació amb dos regidors de Vox, i precisament vam parlar de la vostra associació al darrer ple municipal. Com ho acolliu,
pues,
això?
Mira, me paso al castellano, porque ahora des de las entrañas. Doncs mira, jo crec que ells tenen, mira, en català, vinga, ells tenen un paradigma o una manera de mirar la vida, i jo la respecto, és la seva, però a mi em fa molt, o sigui, me duele mucho en el corazón que se sobreentiendan cosas que no son. Yo no estoy a favor ni en contra de la ocupación, estoy a favor de que se cumplan los derechos humanos, que son las necesidades básicas, vivienda, alimentación, una calidad de vida, una dignidad de vida, etcétera. Entonces, es su mirada y yo la respeto, pero no pueden juzgar a los demás. Yo no lo hago con ellos, yo los respeto, pero me parece una falta de respeto. No saben las historias de estas personas. Yo vivo con ellos cada día, estoy a pie de calle, y yo sé lo que les pasa, y sé lo que sufren, y sé lo que lloran. Entonces, me parece grave.
La Rebeca Galán fa aquestes declaracions arran d'un comentari que va fer el regidor de Vox aquest darrer ple, on explicava una mica, no?, que es queixava que l'Ajuntament donés suport a Gigal Solidari, que Gigal Solidari donés suport a tothom que tingués una necessitat, vingués d'on vingués, com ha dit abans la Rebeca, sí, i tingués la condició que tingués, perquè era el seu principi bàsic.
I que vull dir que molta gent sense llerisme són santcugatencs. O sigui, estem atenent a santcugatencs, són gent empadronada aquí, a moltes necessitats, i que hi ha històries, jo crec que és molt atrevit, a vegades agosarat, de compartir això d'aquesta manera. És dur, el treball que fem és dur, i l'entitat sí que amb el tema del refugi climàtic hem tingut l'impacte sense llirisme, i sé que sí que hem tingut una mirada inclús del veïnatge, i ho entenc, de, ostres, esta gent està metent aquí a estas persones i va ser complicat i tal, però també estem veient respostes. Ha minvat la dificultat a la plaça, hi ha persones que s'estan integrant a conviure d'una manera més cívica, amb més tranquil·litat, tenen un suport emocional, el circuit de serveis socials, ara un noi el més segur que anirà a un centre de rehabilitació i de reinserció i s'anirà cap a Castelló, i això ha costat 4 mesos de seguiment. Llavors, també una mica de paciència i una mica de creure en el que es fa, i que si nosaltres ens equivoquem i portem un perjudici al barri o el que sigui, iremos paso para atrás, o sea, recularemos, però una mica de confiança i d'anar de la mà, que jo comentava a la Gemma Aristó i al Josep Maria Vallès, que això és una responsabilitat moral de tothom, no només de la nostra entitat, i que jo, si anem de la mà de les entitats com Càritas i tal, i dels responsables de polítiques socials, anem endavant, perquè això és un treball molt, 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 molt dur.
Els problemes difícils no tenen solucions ràpides.
No, i són durs. Llavors és molt fàcil dir, què estàs fent, no sé què tal. Bueno, sí, jo dic des d'aquí que respecto Vox i que tenen el seu marc ideològic, però que demanem el mateix, respecte.
I què us manca per poder arribar a més gent i millor? Creieu que sou suficientment coneguts a la ciutat, o dieu, ui, no sé si ens coneix prou gent, i si ens conegués més gent vindrien més?
Sí, jo crec que encara no ens coneixen prou bé, i jo crec que sí que vindrien més persones a ajudar i més persones a demanar ajuda també. I ens manca espai. Ens manca espai, però no podem... No tenim... No, ja està. No,
potser algú t'ha trucat.
Ah, mira, si tenen... Ostres, seria una passada, perquè...
Allò de manera de jugar...
Ostres, seria una canya. Això seria potent, tot i que el dueño del local es tracta molt bé i és molt conscient. De fet, jo vull agrair-li perquè ho va comprar fa 3 anys o 4, ho va comprar i pensàvem que nos quedàvem fora, i ens va agafar amb els projectes i tot. O sigui, això també està molt bé. El Rober Solidari també és un espai d'ajuntament, no sé com anirà, i sí, jo crec que fem un servei prou important, i a mi em donaria molta pena, no?, que per mancances materials no poguéssim abastir el que volem. Però bueno, jo com dic, quan veiem que la cosa s'estreta, de repente se abre, no?, i és com si tinguéssim així com una ajuda superior que ens va guiant una mica el camí, no?
I per qui ens escolti digui, va, jo vull ajudar, què ha de fer? On ha d'anar?
Adreçar-se. Tenim el voluntariat, la bossa de voluntariat aquí d'Ajuntament, que també des d'allí poden apropar-se a Lliga Solidari, perquè tenim contacte amb el voluntariat d'aquí de Sant Cugat. Però si no, a la plaça del Coll Nou estem pels matins de 9:30 a 1:30, i a les tardes de 4:30 a 8:30. Llavors s'adrecen i ja fem l'entrevista, i som molt familiars, o sigui, no hi ha molt protocol. I llavors expliquem els projectes, a vegades... puede coincidir con el gusto de la persona, y a vegades doncs no, i no passa res,
I al cap de setmana esteu oberts, no?
Al cap de setmana depenent de l'acció, si fa falta o si no fa falta, però normalment tanquem, perquè tenim l'altre projecte més litúrgic i llavors també no parem, però sí, sí.
Ja ho senta la Rebeca Galán, directora de Gilgal Solidari, una persona molt activa i molt compromesa amb la solidaritat i també amb el barri i, com deia ella, amb tot Sant Cugat. Rebeca, moltíssimes gràcies per haver vingut a Cugat Mèdia i continuar en contacte, i que vagi molt bé i molta solidaritat per a aquest poble.
Pues moltes gràcies per l'acollida que heu fet i per poder abrir el cor.